Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui estic lunar, ara solar.
Ara m'estava fixant en això de bat a bat.
De bat a bat.
Avui hem obert de bat a bat, també. I ha entrat un sol. Un sol aquí de bat a bat. Un bat de sol.
També et dic que ahir era la Candelera plorava. Sí. Si la Candelera plora, sí, l'hivern és fora.
Va plorar força. I la Marmota no sé què va dir.
Em sembla que el contrari. Oi que va dir el contrari? Em diuen des de la peixera que sí, que sí. Va dir el contrari. En tot cas, a veure què passa. De moment, sol. Em sembla que demà torna a arribar a les pluges. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, el David Vicente i la Lívia Discipio. I si avui és dimarts, la solucioneta es diu Brigitte l'amor.
La crítica de Marieta, que retreu aquest cant de picardia. I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la font del gat.
Com estàs, Brigitte?
Bona tarda, radiodies i... Ai, que no es pot dir bona tarda.
Que no, que encara és migdia.
Ah, hola, radiodies i radioientes. Feliç, nena. I precisament avui, nena, estic molt contenta perquè, primer, Sant Blai, Sant Òscar, en recordeu-vos a l'Òscar Fernández, de felicitar-lo.
Sí. Ara, al Catalunya migdia, a partir de les dues, truqueu tots per felicitar l'Òscar.
I, nena, suposo que l'has venerat a Sant Blai perquè Sant Blai és el nostre protector. Sí. Ah, sí. Sant Blai gloriós, cuida'ns de la tos, que no tinguem tos, això és per les persones que ens dediquem a la comunitat.
Aquest me l'aplico. Sí. Mira, jo diré Sant Blai gloriós que no tingui mocs.
Bueno, però no rima, però...
Sí, rima consonant.
Consonant, no és acrònim. I, nena, per una altra banda, estic molt contenta perquè el tema que avui parlarem, que encara no vull desvetllar, van passar dos fenòmenos quan va néixer una servidora.
Ah, sí?
El 1905, que va néixer una servidora, va ser un fenòmeno, i el següent fenòmeno...
Que és el que explicarem ara.
És el que explicarem avui, i fa molta il·lusió.
Avui us portem una solució relacionada amb el cel, en certa manera, dels planetes. Avui parlem d'eclipsis. Què és un eclipsi de sol? També què és un eclipsi de lluna? Avui ho investigarem, eh? Cada quan passa aquest fenomen? Us ho diem perquè aquest 12 d'agost se'n veurà una a Catalunya. I per què hi ha tanta expectativa al respecte d'aquest eclipsi del 12 d'agost? On i com el podem veure? I quan parlem d'eclipsis, d'estels, de planetes, hem de trobar la solució amb en Joan Anton Català. Molt bon dia, Joan Anton.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
En Joan Anton Català és divulgador científic. El podeu sentir cada diumenge al programa El Suplement d'aquesta casa, nena, amb en Roger Escapa, setmanalment, eh? I, a més, acaba de publicar un llibre que es diu L'eclipsi del segle, per saber-ho tot de l'eclipsi solar total que veurem des de Catalunya aquest estiu. A veure, Joan Anton, per què és tan important aquest 12 d'agost?
Home, ens ha tocat la grossa. A veure, això passa molt poc. De fet, no passa mai. L'últim eclipsi que vàrem tenir aquí a casa nostra, total de sol, va ser l'any 1905.
Ara!
Només estaves viva? Ah, no, tu no estaves viva.
Vaig néixer el 1905. Clar, 1905. Oh. I a més, estic doctor català, perquè resulta que, clar, gràcies a això, que també va ser les Terres de l'Ebre, es va crear l'Observatori de les Terres de l'Ebre, els franciscanos, fins al 2011, que van estar allà,
Roquetes.
Clar, la Brigitte s'ho sap perquè ho va viure, és a dir, en el TN de l'època ja ho explicava, no, Brigitte?
Nena, vaig néixer jo i l'altre fenomen.
Però tu quin dia vas néixer?
El 15 d'octubre del 1905, que he fet 120 anys aquest any.
I quin dia va ser l'eclipsi?
No t'ho sé dir, exactament, però ho buscaré, eh?
Buscarem. Perquè és l'últim, i llavors el maco, que nosaltres tirem sempre cap a baix, cap a Tarragona, doncs és molt maco que, a més, fins al 2011 els franciscanos van estar a l'Observatori.
Mira, ara deies, el 1905, l'últim eclipsi d'aquestes característiques, el proper, el 12 d'agost del 2026, i tu dius al llibre que aquest fenomen de l'eclipsi no es tornarà a veure a Catalunya fins al 2180.
Fins al 2180.
180, imagina't. 2180, mare
imagina't,
de Déu.
Imagina't, a mi em queda lluny.
Crec que ja no veurem cap dels que som aquí, eh?
No.
Nena, parla per tu.
Per això et dic que ens ha tocat la grossa. És una cosa que passa molt poc. De fet, hi ha dos eclipsis de sol cada any al món, però transcorren en llocs de molt difícil accés. Imagina, doncs, al mig de l'oceà Pacífic, de l'Índic, a l'Antàrtida, però quan transcorren en llocs molt poblats, als Estats Units, com vam veure el del 2017, el del 2024,
eh? Ai, quins nervis.
O el d'ara, que el de l'agost, que serà aquí a la Península Ibèrica, es converteixen en fenòmens de masses absolut, i serà això.
Ah, Joan Anton, tu dius que el llibre és una guia per saber-ho tot, tot el que cal saber sobre aquest espectacle únic al cel. Per què un eclipsi és millor espectacle, a parer teu, que una aurora boreal o un llamp? Per què t'agrada tant l'eclipsi?
Oh, és que, primera, que és més difícil, és més cotitzat perquè és més difícil de veure. Després, que et cauen les llàgrimes. És, no pots contenir l'emoció. Per molt que expliquem què és, si no ho vius, és impossible explicar-ho. Jo diria que és el fenomen més impressionant, més emocionant que ens regala la natura. I tenim l'enorme sort de poder-ho veure perquè per un efecte casual, absolutament casual, la mida en el cel de la Lluna i la mida en el cel del Sol és exactament la mateixa. I això fa, però això és casual. I això fa que la Lluna pugui ocultar del tot el cel, el Sol, de ple dia, i convertir-lo en nit, surten els estels, baixa la temperatura... Impressionant.
De seguida aprofundirem en el que implica un eclipsi, com es produeix, per què es produeix, etc. Però, com sempre, hi podeu dir la vostra, línies obertes avui i WhatsApp obert, Fran?
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, per explicar-nos doncs, si teniu dubtes, o anireu, o voleu fer-nos dentetes, també, que anireu a veure l'eclipsi, ja teniu ja una zona reservada, que després anirem sabent quines són les millors per poder-lo veure d'aquest 12 d'agost. El telèfon del programa, que és el 677-38-77-19, ens podeu escriure i fer preguntes o explicar-nos si ja teniu comprades les ulleres per anar a veure aquest eclipsi.
Això és un altre,
Això ja ho preguntaré jo, nena.
Ulleres, radiografia, com s'ha de veure, no, això?
Això vull preguntar-li al doctor, perquè, nena, m'he deixat la vista i encara no els he vist.
De seguida li preguntaràs al doctor, com dius tu. Però ara en Joan Anton Català ens feia referència al 2024. El 2024, diverses zones de Mèxic, els Estats Units i el Canadà, es van quedar a les fosques per un eclipsi solar, que va ser, que va coincidir, tu deies, no?, el tamany del Sol.
Exacte, la mida al cel del Sol i de la Lluna, tal com els veiem des de la Terra, és clavada. Això és casual, Elisenda, perquè fixa-t'hi, el Sol és 400 cops més gros que la Lluna, però es troba 400 cops més lluny que la Lluna.
I en el moment que coincideix la distància...
Pot tapar-lo totalment, un efecte casual,
Nosaltres ens preguntem com es va viure en primera persona aquell eclipsi. Ara en Joan Anton deia que és espectacular, que és emocionant. Doncs ho sap la corresponsal del 3CAT dels Estats Units, la Lídia Heredia, no només vivint, sinó també explicant l'eclipsi en directe al Telenotícies. Ho va fer des de Pennsilvània. Mireu quina crònica.
La realitat, com veiem, Lídia Heredia, és que l'eclipsi ja és un fet. Aquí on ets tu?
Els núvols treballen al nostre equip, Toni. Estem veient en directe a ull nu aquest eclipsi de sol, aquesta corona que es veu perquè la Lluna s'ha menjat completament la forma del Sol. Aquí s'ha fet fosc, com veieu, d'un segon per l'altre. La temperatura fa molta estona que ha baixat de manera notable. Hem passat de la màniga curta a l'anorac. I ara és l'únic moment en què podem prescindir d'això que veieu, d'aquestes ulleres. I tant nosaltres com tota la gent que tenim al nostre voltant estan gaudint d'aquest espectacle sense les ulleres durant aquests 3 minuts i 40 segons que durarà el que estem veient ara mateix.
3 minuts i 40 segons sense ulleres. La Lídia va descriure el que l'envoltava en directe i després d'aquells 3 minuts el Sol va treure el cap i calia posar-se les ulleres. Aquí teniu el moment de la Lídia explicant-ho.
Mira, ara mateix és el moment exacte d'aquest anell en què el Sol el comencem a tornar a veure a través de les ulleres. Per tant, vol dir que ja deuen haver passat gairebé aquests 3 minuts que veiem des d'aquí i que ara començarem a veure tot el procés de destapar-ho.
Estem veient exacte el canvi de la il·luminació és brutal i molt ràpida, no?
Sí, sí, és que és d'un segon per l'altre. S'ha fet de fosc d'un segon per l'altre i en aquests moments s'està fent de dia d'un segon per l'altre.
Lídia Heredia, molt bon dia.
Ai, mira, m'emociono encara.
Encara et posa els pèls de punta, eh? La Lídia, ja sabeu que és la nostra corresponsal al 3CAT als Estats Units. Lídia, com ho recordes, aquest moment? Sé que t'ho hem demanat moltes vegades, eh?
No, crec que m'ho vas demanar tu mateixa
l'endemà. Sí, exacte. L'emoció, nena.
Ho recordem.
A la tarda.
No, és que ara jo pensava, dic, a veure si me'n recordaré, però és que, no, us ho dic de veritat, i el Joan Anton en sabrà molt més que jo, no sé, que és que és una, no és una cosa que es mira, és una cosa que se sent, a part de mirar-se. És com si durant aquells 3 minuts 40 segons estiguéssim tots penjats en una hamaca, flotant en una mena de líquid amniòtic comú, wow. en què és fosc, però hi ha llum, tot brilla, és com si tot tingués una pàtina de gel platejat per sobre. La gent plora, la gent s'abraça, la gent riu. Ara m'hi fixava, que sentia un no de fons meu com una mena de murmuri constant de la gent de oh, ah. És una cosa bastant d'èxtasi, eh? I bastant com d'una experiència comunitària que jo, la veritat és que, clar, òbviament no n'havia viscut cap i no sabia què passaria, perquè ara sí que us ho puc dir, si no l'has vist, no saps què és i no val el 99,9, ja repassareu, els que es poden veure, és a dir, ha de ser un lloc on sigui del 100%. No cometeu l'error de dir, ai, mira, aquí el 99,9 ja valdrà. No, perquè l'experiència canvia totalment.
Clar, m'imagino que l'expressió de quan s'alineen els astres, en aquest sentit, o en aquest espai, en aquest temps, té el major sentit del món, no? De dir, s'alineen els astres, nosaltres com a criatures que habitem en aquest planeta i en aquest univers, hi ha com una comunió, que és el que intentava transmetre la Lídia, no? Que ens sentim tots units per una mateixa cosa, un mateix moment, un mateix espai, no?
Sí, estàs compartint... Hola, Lídia, bon dia.
Hola, bon Jonathan.
Doncs estàs compartint amb un munt de gent aquesta emoció que deia ara la Lídia, i et sents part d'alguna cosa més grossa, no? Perquè dius, és això, dos astres que s'alineen per donar-nos un espectacle tremendo, et cauen les llàgrimes, però el del costat també, i a l'altre els gossos i els gats es tornen bojos, els ocells...
Com que es tornen bojos?
Es despisten, els ocells deixen de cantar i deixen de volar. La temperatura baixa d'una manera notable, surten estels al cel. A veure, és que és... I ara la Lídia ho deia molt bé, no us deixeu enredar amb el 99,9%, és que és el 100%, és la totalitat que hem d'anar a cercar, i això és increïble.
On podrem veure aquest 100%?
Molt bé, l'eclipsi, la part total, comença, entra pel nord d'Espanya, travessa el nord d'Espanya, passa per Astúries, per Castella i Lleó, després entra a Aragó, i entra a la part sud del nostre país i nord del País Valencià, és a dir, sud de Catalunya i nord del País Valencià, i acaba a les Illes Balears. Per tant, ens hem d'imaginar una línia que va més o menys entre la ciutat de Lleida i Vilanova, tot el que vagi pel sud, fins al sud de la ciutat de València, tot això serà la part total. T'has de situar en algun lloc d'aquests, en el moment precís, a 8:45 del vespre al 12 d'agost d'enguany, per poder veure la totalitat, si és que no hi ha núvols.
De cara a aspectes pràctics, si algú ens està escoltant ara mateix, hi ha alguna web, algun espai que puguem posar les nostres coordenades o puguem mirar exactament el minut on passa, la localitat on passa?
Totalment, l'hauré de consultar en el llibre, però en el llibre hi tinc els recursos, i sí, hi ha un web que et diu exactament, i el llegiré si vols, el anem a buscar. Perquè
tu també ho tens, Brígida, aquesta al final del llibre.
És una mica complicat, a veure, espera't.
Sí, però és més ràpid de les dues.
He de dir que hi ha diversos oients que ja ens estan dient des d'on veuran l'eclipsi.
Bueno,
la Montse ho veurà des de l'Aragó, que és el que ha comentat el Joan Anton, i el Joan Carles des de Castelló de la Plana, és a dir, des del nord del País Valencià.
Mira, el web és el Time and Date, és www.timeanddate.com. Allà hi ha tots els eclipsis de tots els segles, allà es pot buscar l'eclipsi del 12 d'agost d'enguany i et situen un mapa del món i tu dius, molt bé, doncs seré aquí, en aquest punt, toques el mapa interactiu i et diu exactament horaris, durada de la totalitat, en fi, cobertura del sol...
Jo recomano que tingueu el llibre L'eclipsi del segle, d'en Joan Anton Català, perquè és una guia per gaudir d'aquest eclipsi solar total del 12 d'agost del 2026, perquè com més en saps, més ho gaudeixes. Lídia, tu et vas haver de documentar molt per cobrir aquest eclipsi? Mira, vas parlar amb en Joan Anton?
Amb en Joan Anton, doncs potser sí, eh? Ara no, amb en Joan Anton
ell diu que sí.
Unes quantes vegades.
Sí, de fet, Lídia, vàrem compartir un moment abans que tu em deies, crec que estarà núvol, i dèiem, oi, igual se t'obriran els núvols.
És veritat, perquè jo sé que el Joan Anton un parell de vegades o tres des que estic aquí li he fet alguna consulta. Sí que em vaig documentar. Mira, miro de fer-ho amb tots els temes, perquè a més aquí als Estats Units, com que filla, toquem vetes i fils.
I no pareu, eh? També t'ho dic.
I no parem. Sí que vaig documentar-me bastant, i t'haig de dir que després ho vaig agrair molt, perquè jo tenia aquesta sensació que anava a fer una cosa que no sabia què era, en el fons. Vaig pensar, ostres, estudia-t'ho bé, això, perquè no sé què et trobaràs. I bueno, jo crec que la millor manera d'improvisar la vida és havent estudiat abans. I jo crec que aquest va ser el resultat de la nostra retransmissió, que en el fons va ser com molt espontània, però alhora jo sí que tenia al cap que sabia que era allò de l'anell de diamant, que és això que es veu quan just la lluna comença a retirar-se, no? Que només es veu primer una punteta que fa la forma així com de... com d'anell de compromís, no? amb un bon pedrot,
allò a sobre.
Exacte. Jo tinc una pregunta pel Joan Antoni.
Endavant.
Vinga, va.
Perquè, clar, aquell del 2024, aquí al lloc on jo era, això eren les 3 de la tarda, és a dir, el sol estava molt alt.
Sí.
És a dir, hi havia molt... Era clarament, era de dia, i llavors aquest efecte de fer-se de nit, és com si fessis l'interruptor de la llum, Elisenda i companyia, o sigui, tal qual.
Que fort,
però, clar,
és molt emocionant.
El del 12 d'agost veig que és, clar, quarts de 9 de la nit.
Clar, no serà tan impactant, potser. Clar, perdó, és la pregunta, oi, Lídia?
Exacte. Sí, el meu dubte és aquest.
Clar, a l'agost sí, no?
A veure, qualsevol eclipsi de sol és molt impactant, però sí, aquest serà especial perquè anirà molt baix el sol. Però fixa-t'hi, passarà mitja hora abans que el sol s'amagui, per tant serà de dia completament, mitja hora abans que el sol s'amagui. Es farà de nit, serà de dia i es farà de nit. I, a més, té un component interessant, que és que es podrà agafar una imatge visual, a diferència quan el sol va molt alt. Jo vaig veure el del 2017, l'anterior als Estats Units, el que la Lídia ens explicava ara, i el sol també anava molt alt. Però quan va baix, com serà el cas, tu pots agafar una imatge d'un skyline, és a dir, pots...
A una ciutat, veure com s'enfosqueix de cop,
O d'un arbre, o d'un passeig natural, o de persones, perquè el sol anirà molt baix. També des del punt de vista de fer fotografies, és una ocasió especial.
Preciosa. Per tant, potser, entenc el que diu la Lídia, potser no serà tan abrupte com el fet de les 3 del migdia, de sobte de nit i de sobte de dia, però ens donarà imatges precioses.
Sí, però serà abrupte en el sentit que la llum del sol és tan potent, per això la Lídia deia, no us contenteu amb 99,9%. Només que quedi un 0,1% del sol destapat, ja és tan forta la seva il·luminació que tu apenes notes el canvi d'il·luminació. És només en el moment de la totalitat que, pam, tot d'una, de sobte, es fa de nit. I això passarà també, a pesar que el sol vagi molt baix, perquè quedarà mitja hora perquè s'oculti, per tant, serà de dia.
Lídia, t'anava a preguntar, tu ara en la crònica deies que els astrònoms diuen que quan has vist un eclipsi en vols veure més. Hi ha turisme astronòmic als Estats Units des de l'eclipsi del 2024?
Sí, a veure, ja si hi ha eclipsis, diguéssim. Bueno, però sí, claríssim. No, jo això també, jo ara recordo que abans, que a més tot el matí va estar ennuvolat, que això també fa molt neguit, perquè mira, nosaltres hi anàvem per treballar i era una cosa més, però allà hi havia gent que potser era això, no?, la tercera vegada que intentava veure un eclipsi i no n'havia vist cap, perquè en les dues anteriors s'havia trobat que hi havia núvols, però sí que n'hi ha. I, per exemple, a Erie, a Pensilvània, que és on nosaltres el vam anar a veure, allà hi va haver-hi una moguda de promoció de com un lloc on anar-lo a veure. Pensa que els hotels es tripliquen o es quadripliquen de preu. Nosaltres vam haver de dormir no en una franja del 100%, és a dir, vam dormir abans d'arribar, uns quants bastants quilòmetres abans, i després el mateix dia vam agafar el cotxe, vam anar i vam sortir, perquè dormir el dia abans i el dia després...
Et costava un ull de la cara, no?
Costava un ull de la cara. I ara encara he vist que Eric, quan fan una mica de campanya de turisme, una mica, és com si posessin un segell de aquí hi ha hagut un eclipse.
Aquí va passar. Eclipse approved.
Exacte. Aquí va passar. I això ho continuen fent. Vull dir que sí. I efectivament, quan n'has vist un, en vols més.
Aquí t'anava a preguntar, Lídia. Tu ets als Estats Units, tu procuraràs el 12 d'agost ser a Catalunya per poder veure aquest eclipsi?
No, jo des d'aquí m'ofereixo a totes les equips de retransmissió d'eclipsis, de tota la mena de tele, ràdios... És a dir, jo vull!
Saps que el 12 d'agost treballaràs. El 12 d'agost treballarà.
Home, jo, de veritat, jo m'ofereixo a treballar. Qui vulgui...
Amb una narració deliciosa, com la que va fer el 2024.
No sé, perquè potser sóc una mica spoiler, no? Perquè no sé si seré una bona narradora del 2000...
Per què? Perquè ho dius perquè el 2024 et va enganxar per sorpresa, que no l'havies vist mai cap.
Clar,
però home, avui veure...
Jo una mica estaré allà, com una mica per si algú no sap què passa.
Però aquest és nostre, nen, aquest és en la nostra terra que ens ha tocat la loteria.
Anava a preguntar, Joan Anton, potser tu no tens la resposta, però segur que ho heu estudiat. De cara al 12 d'agost, habitualment quin temps acostuma a fer els 12 d'agost a Catalunya?
És molt difícil, això li hauríem de preguntar als meteoròlegs.
A la Gemma Puig,
Sí, i perquè rebran molta pressió, les nostres dones i homes del temps rebran molta pressió aquells dies perquè, clar, ens la juguem, no? És el que dèiem ara, si hi ha núvols, si o et plou, doncs s'ha acabat aquell minut. La Lídia comentava 3 minuts 40 segons de totalitat en l'eclipsi del 2024. Nosaltres no tindrem aquestes durades. El nostre és més efímer.
Més curt.
Ai, quan durarà?
En funció del lloc on et trobis, si et trobes a la ciutat de Tarragona, per exemple, és un minut. Si et trobes a la ciutat de Lleida, 30 segons.
I al Montsià?
El Montsià serà sobre el minut i mig.
Ara, aquest és el bo, nena.
Castelló, entre Castelló de la Plana i Amposta és on més durarà, que és un minut 36 segons aproximadament. Per tant,
si podeu triar o sud de Catalunya, sud-sud, o el nord del País Valencià.
Quina sort que vaig tenir, no?
No és habitual.
Home, és que et podies fins i tot avorrir, Lídia.
No és habitual tanta durada.
Bueno, ja, no? 3 minuts i pico.
És que, mira, abans parlàvem amb la Lídia de si hi ha turisme d'astronomia o no, i ens escriu el Biel, que té una agència de lloguer vacacional a les Illes Balears, i diu que ho té ple al 100% del 10 al 15 d'agost i gairebé totes les reserves són dels Estats Units.
Sí, és el que us ho diria. Jo tinc un nebot que té allà a Camarles, al Castell Granadella, té un hotelet, nena, ple, i tots són americanos.
Mira, perquè s'ho poden permetre. Bueno, no, en breu potser canvia la cosa.
Però és barateta, ara no la invitació.
Per això t'anava a dir, que ara potser la cosa ha canviat una mica. En tot cas, Lídia Heredia, que s'ofereix, el dia 12 d'agost, sí, si algú vol que faci la transmi al nord del País Valencià o al sud de Catalunya...
Home, algú.
Endavant, no, perquè dic a qualsevol...
Ah, doncs escolta'm, potser hi ha algú que vol tenir la Lídia Heredia al costat.
Nosaltres.
Una persona de peu i diu, mira, fes-me la transmissió per mi.
Home, una persona que es dediqui als mitjans. Clar, home,
això ho cobro a part. Això ho cobro a part. La personal, ara. La cobro a part.
Ara. Ai, senyor. Lídia Heredia, t'agraeixo moltíssim que hagis atès avui a la trucada de la solució. Una abraçada molt forta.
Mira, ja m'heu deixat el somriure per tot el dia.
Ai, que bé. Una abraçada, Lídia.
Adéu, una abraçada per tots.
Va, un minutet i seran 2:15 del migdia i seguim parlant d'eclipsis amb en Joan Anton Català, que avui ens presenta aquest llibre, L'eclipsi del segle. Ara tornem, un minutet.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'aquest eclipsi que ens espera el 12 d'agost del 2026. Molts esteu fent la mateixa pregunta. Ara donarem una resposta macro, però deixeu-me rebre la Maria, que ja tinc la delicadesa de trucar-nos. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, maca.
A veure, estimada, quina és la teva pregunta?
Bueno, mira, jo és per si el Joan Anton Català, que sóc una gran admiradora d'ell i li he escoltat
gràcies
en xerrades i més, i van allà, com es diu, que feu els sopars
sota les estrelles,
a l'Observatori Fabra.
Sí. I aquest eclipse, doncs ja fa molt de temps que n'he sentit a parlar. I avui, mira, he tingut la gran sort d'agafar la línia. Escolta'm una cosa, que jo voldria saber si, com que has donat llocs des d'allà on es pot veure amb més o menys duració, que és poqueta, però val la pena, allà on es pot veure...
Ves a la pregunta, Maria, que se'ns fan les dues.
Si abans Vallfogona de Riucorb es pot veure a Vallfogona de Riucorb.
Vallfogona de Riucorb. Farem una cosa, respondrem a la Maria, però ho rematem primer a comprar el llibre, perquè allà hi teniu, també t'ho explico tu, Maria, i teniu un índex, i teniu una pàgina web on precisament pots consultar exactament hora i lloc on podràs veure el 100% de l'eclipse. És www.timeanddate.com.
Exacte.
Allà ho podeu trobar.
I al llibre hi tinc un apèndix amb totes les capitals de comarca, això sí, capitals de comarca de Catalunya i del País Valencià. No et sé respondre exactament, perquè clar, no em sé de memòria tots els llocs, però si el que per la teva pregunta buscaves és la durada més llarga de la totalitat, ja et dic que no. Llavors hauràs de moure't més cap al sud, hauràs de moure't cap a les comarques del sud de Tarragona per aconseguir arribar en aquest minut i passar del minut. Ja et dic, entre Amposta i Castelló de la Plana tindrem un minut 36 segons, que serà la durada més llarga. Ciutat de Tarragona és un minut. Per tant, si ets tant al nord com estàs dient, no sé si et toca
l'eclipse. Està al costat de Guimarà, per tant, jo crec que...
Sí, és un poble que fa frontera amb les tres províncies.
Però cal anar molt més avall,
clar, has de baixar més avall.
Has de baixar més avall, Maria. Per tant, respost... Sí, i t'aconsellem que compris el llibre del Joan Anton Català. Moltíssimes gràcies per haver-nos trucat, Maria. Una abraçada.
M'encanten, eh? Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu.
Ai, que per favor, fitxem a la Maria. Escolta'm, Joan Anton, ara dèiem, aquest eclipsi durarà un minut, minut i mig, depèn d'on siguem. Quina és la mitjana de durada dels eclipsis?
Depèn molt, però, per exemple, aquests 3 minuts 40 segons que deia la Lídia és extraordinari. 4 minuts, algun cop 6 minuts, però el més habitual són 2 minuts, 2 minuts i mig, un minut i mig, en funció d'allò que on et trobis.
De minut, minut i mig, a 2, 2 i mig, 3 sí, i escaig, ja és extraordinari.
Això és la mitjana, sí, després n'hi ha algun que pot arribar als 5 i 6 minuts. Però
aprofiteu
no
per formular les vostres preguntes sobre eclipsis, i si teniu alguna de planetes, doncs aprofiteu que teniu aquí el Joan Anton Català, al 677-38-77-19 o al 93-201-7474.
A veure, hi ha moltes preguntes sobre el territori, sobre la ubicació on estaran els nostres oients i si el veuran o no l'eclipsi. N'hi ha moltíssimes, però, per exemple, la Rosalia diu des de Vilanova i la Geltrú. Es podrà veure l'eclipsi?
No, això queda al llindar absolut. És mira. Dir, potser, a veure, i si es veu des d'algun carrer, és dir, si es veu des d'algun lloc de la localitat, la durada serà d'un segon, 2 segons. És dir, això marcaria a l'extrem nord de visibilitat de l'eclipsi total.
Ara em preguntava, perdona, que és que m'ho estan dient per aquí, per línia interna, em diuen, clar, de què depèn la durada? Perquè hem dit de minut, minut i mig, fins als 2, 2 i mig, de què depèn això?
Clar, depèn de moltes coses, però pensem, ara anem a visualitzar un eclipsi. Va, anem a posar-nos en un eclipsi total.
Visualitzem-ho.
Sortim de la Terra i mirem què està passant. I el que està passant és una alineació perfecta on tenim el Sol, la Lluna i la Terra, en aquest ordre. Sol, Lluna, Terra. De manera que la Lluna projecta un con d'ombra sobre la Terra i si et situes en aquell con d'ombra, veus la Lluna que tapa el Sol. Això és un eclipsi total de Sol. Per tant, s'ha de produir una alineació perfecta i només des d'aquell punt de la Terra veuràs aquesta alineació.
Clar, perquè és una línia recta. Clar. És a dir, són dos punts que es connecten, no es veu des de qualsevol lloc.
Exactament. I després, com que la Terra gira i la Lluna també es mou, això fa que les durades de la totalitat també variïn.
Hauríem d'anar corrent molt en contrasentit de la...
Per exemple, hi ha gent que ho fa, Elisenda.
Ah, de
veritat? Bueno, has de tenir pasta.
Jo pensava que era una tonteria.
No, amb pasta, hi ha gent que contracta jets, avions privats, i munta dalt dels avions, els hi preparen unes finestres xules per veure-ho, i segueixen el recorregut de la totalitat per fer que els hi duri bastant més, 5 minuts, 6 minuts, 7 minuts.
I escolta, i en aquests 5-6 minuts, si tu aconsegueixes seguir, o sigui, fer la trajectòria oposada a la rotació de la Terra per anar seguint aquest eclipsi, la temperatura entenc que baixa molt. Tu ara has dit baixa la temperatura.
Sí.
Baixa molt, molt, durant 5-6 minuts, clar, ens quedem sense l'escalfor del sol, mira, com a nit.
Sí, jo vaig veure el del 2017, com us deia, jo crec que la totalitat van ser 2 minuts, si no recordo malament, i en un moment, en aquell moment baixa la temperatura, doncs en un instant. Nosaltres ja ho sabíem i anàvem amb jaqueta preparada, érem al desert, a l'estat d'Oregon, als Estats Units, i ens vam haver de tapar en una jaqueta. Jo penso que és també el contrast, no? De sobte ve el contrast, i a més també era un agost, aquest serà 12 d'agost el nostre, per tant estarem allà suant, nerviosos, no?
Ara deies, fora de micros has donat una pista que potser resol molts dubtes de la gent que ens està escrivint. Hem dit, com saber exactament a quina hora hi haurà l'eclipsi total al lloc on sóc jo, on vull anar jo? Això tenim una espècie de test a la vida, ens l'ha posat una prova.
Exacte. Més que res és per la gent que digui, val, jo ja tinc clar que aquí, on aniré a veure'l, posem pel cas el Priorat, jo sé que allà serà total. Ja, però des de quin lloc exactament? Perquè, com que el sol anirà molt baix, igual hi ha un edifici que t'ho tapa, igual hi ha un arbre, igual hi ha un turó que t'ho tapa. Per tant, com poder exactament saber que des del lloc on tu estaràs podràs veure el sol en aquella hora? El 29 d'abril d'enguany, el sol ocuparà exactament, o molt exactament, la mateixa posició al cel que ocuparà el 12 d'agost. De manera que aquí el truc és anar... Si no ho pots fer el 29, no passa res. Ho fas el 28,
no,
o fas
el
30...
Feu el 29, tu, que teniu temps.
Fos tots el 29. I te'n vas en aquell lloc, mires el sol, cura no el mireu directament, és dir, localitzeu on es troba el sol. A 9:15 del vespre, si tu pots veure el sol, vol dir que el 12 d'agost també el podràs veure. Ara, que sigui total o parcial ja dependrà del lloc on estiguis. Si estàs al Priorat serà total, si ets, no sé, al Gironès no serà total.
Per tant, teniu un banc de proves disponible. El proper 29 d'abril la posició del sol serà la mateixa que tindrà el proper 12 d'agost del 2026, dia que es produirà l'eclipsi. Per tant, si dieu, ara dèiem, no, estaré al Priorat, hem quedat allà que hi ha un descampat que no sé què. Proveu, no sigui que tingui un edifici, un turó, una grua, el que sigui, que no els deixi veure aquest eclipsi.
He de dir que ens ha escrit la Nora.
Ai, què diu la Nora?
Que diu que els eclipsis són fantàstics, comparteix la passió amb el Joan Anton. N'ha vist dos,
un
al 1999, al llac Balaton, a Hongria, i el 2017, a Utah.
Que és el que van a veure en Joan Anton.
Efectivament, i diu...
ja estic esperant ara el d'aquest any, que el veuré des de Montroig del Camp.
Ah, molt bé, super.
Hat-trick, eh? Super. La Nora farà un hat-trick.
Que fort, eh?
Bueno, nosaltres també podem fer bastants d'aquestes coses, perquè mireu, l'any vinent, és a dir, el 2027, sí, torna a haver-hi un eclipsi total de sol que passa pel sud d'Espanya, ah, Cádiz, yep, Màlaga, Ceuta, Melilla, tot el nord d'Àfrica, se'n va cap a Egipte per sobre, wow, dels temples de Luxor.
Oh,
oblideu-vos que
allà
no hi ha, oblideu-vos, no hi ha res, ah, des de fa temps. Ah. Jo he mirat amb... jo he mirat de contractar una barca que ens situï al mig del Nil per veure'l i res, costa 15.000 euros. Per tant...
Moment. Massa barat.
Com de grossa és la barca?
No, massa
no ho
barat.
Sé, m'era igual.
Perquè depèn de com, fotem un euro cadascú, com deia la Lola Flores, i ens plantem allà al mig del Nil. Saps què vull
igual,
dir? Ostres, seria guapíssim, al mig del Nil, poder-ho veure. Eh? Ara que has dit això, penso en la foscor dels eclipsis que es produeixen. Sovint, en el passat, eren sinònim de mals auguris, els eclipsis.
Sí, malestrugança. De fet, els déus estaven emprenyats, clarament, quan hi havia un eclipsi de sol, i així anava, perquè hi havia batalles, hi va haver batalles que de casualitat hi va haver un eclipsi de sol i en aquell moment es va aturar la batalla. I després els babilonis, que eren gent molt hàbil mirant el cel, el que feien eren, havien aconseguit predir més o menys quan hi hauria un eclipsi de sol, i quan hi havia d'haver un eclipsi de sol amagaven el rei, posaven un substitut per si de cas, i després el sacrificaven.
Si de cas que el sol peli algú altre.
I després el sacrificaven. Quan restituïen el... Sí, sí. Durant aquells dies havia viscut a cos de rei, mai millor dit, aquest home, o aquesta dona.
Nens, poca broma, perquè...
Sempre fer una pregunta, sí, sí, a Babilònia, Ardès, com ho predien? És a dir, quins artilugis tenien per predir-ho?
Eren gent boníssima. Pensa que estem parlant de fa més de 4.000 anys. No hi havia telescopi ni res d'això, però ells eren grans observadors del cel i catalogaven la posició dels estels i dels planetes. Ells no sabien exactament què eren els planetes, però se n'havien adonat que eren uns objectes que es movien, i també del Sol i de la Lluna. I havien creat com una mena de cicles. Se n'havien adonat que hi havia com una mena de patró de repetició dels eclipsis, i eren capaços fins i tot de predir els eclipsis.
Els babilonis.
Sí, sí.
Brigitte, perdona, què deies? Que van ser
no, nena, que poca broma, perquè ja estigui més endavant, l'època medieval, a mi m'ho va explicar la meva cunyada. És que resulta que l'Església s'ho va anar a fer bé perquè va dir que allò era la fi del món i molta gent es va treure la vida.
Per controlar el poble, eh?
Sí, senyora. No. Perquè sí, deien que, clar, que no era normal, que de dia llavors els hi va fer agafar por i molta gent es va treure la vida, perquè van dir que allò no, clar, de dia, que es fos de nit i a sobre baixar la temperatura...
Bueno, hi ha alguna manipulació històrica també d'un eclipsi de lluna fet per Colón en un dels seus viatges.
Veus?
En què no es devia portar gaire bé amb els natius. Els natius li donaven queviures, però no es devia portar gaire bé, i els natius van decidir no donar-li queviures, i ell sabia que hi havia un eclipsi de lluna, els de lluna són més fàcils de predir, i va dir, si no em porteu queviures, demà s'apagarà la lluna. I efectivament així va ser. I va utilitzar això per manipular en aquells natius. Sí, sí.
Que guapo, eh? Colón, que respectuós, a part de conquerir, escolta'm, el terror. Ara et deia, Babilònia, havien observat aquest cicle, no? Mm-hmm. Aquesta naturalesa cíclica, però com saben els astrònoms, com sabeu, amb tanta precisió, quan i on hi haurà un eclipsi?
Oh, perquè tenim, si entreu en algun d'aquests webs que abans parlàvem, veureu que som capaços de predir d'aquí a segles on hi haurà, quin dia, en quin segon, en quin lloc del món, perquè coneixem molt bé les òrbites celestes, del Sol, bueno, de la Terra al voltant del Sol, de la Lluna al voltant de la Terra, i per tant podem predir exactament en quin moment i de quins llocs es veurà. Sí.
Que estic preocupada per la gent que diu que la Terra és plana.
Doncs no et preocupis, ni un minut, tu.
No, sí,
no, és que penso que, mira, posar amb el Roger Escapa, el suplement, sí, vam posar la Terra és plana, sí, fa 8 anys, en aquest espai, justament per provocar una mica de reflexió sobre com és possible que ple segle XXI
encara
estiguem dient bestieses. A mi, mireu, la gent
que tinguin espai als mitjans.
Ara.
Sí, sí. A mi, gent que hi creu em fa certa pena, sincerament. Els que no em fan gens de pena són els gurús, els factotum d'això, perquè s'han creat un modus vivendi. Ells saben perfectament que enganyen, però s'han creat, són gent notable, donen conferències, venen samarretes, venen llibres. Aquesta gent hauria d'estar a la presó.
Si t'ho prens còmicament, fa molt de riure, però si no t'ho prens còmicament, que no, és com ens ho hem d'aprendre, fa molta pena i barra molta por, eh?
Sí, senyora.
Aquest llibre, insisteixo, L'eclipsi del segle, d'en Joan Anton Català, aquesta guia per poder observar aquest eclipsi del 2026, hi ha una breu història dels eclipsis solars. El registre més antic que s'ha trobat, expliques, es va enregistrar 3.340 anys abans de Crist, que suposa passava un eclipsi fa 500 o 1.000 anys.
Oh, imagina't la por que devien passar. Els xinesos, grans observadors del cel, pensaven que quan hi havia un eclipsi de sol, els dracs es menjaven el sol, eren dracs que es menjaven el sol. Amic. Clar, és que sempre ha estat... Ens podem imaginar la impressió que devia... Si ara ja és impressionant, en aquell moment que no sabien què era, no? I sempre eren, això, senyals de catàstrofes, eren presagis de coses que passarien greus.
Mira, és el que li va passar a la Ruth, que diu que ella i la seva parella van veure i viure un eclipsi solar des de l'illa de Querimba, al nord de Moçambic, però fa 10 anys, el 2016. Va ser extraordinari, tot i que la majoria dels locals es van amagar perquè temien que arribava la fi del món.
Ah, perquè no ho sabien.
Encara, el 2016, perquè deuen ser tribus protegides, m'imagino.
Nena, quina por,
protegides de la interacció amb les ciutats,
clar,
dic
clar,
jo.
Clar, clar, clar.
Reserves.
I el Xavi Pérez Izquierdo.
Ai, què diu?
Mira, ell diu una cosa, col·laborador de la tarda i gran oient de la solució, des d'aquí li enviem una abraçada, perquè em va dir l'altre dia, jo no comento cada dia, tot i que cada dia tinc per comentar.
Podria. Doncs diu que va haver un eclipsi, ho posa en interrogant, el 1995, a Alemanya, diu, però el que més em va encuriosir, diu el Xavi, és com les vaques s'ajeien perquè amb la foscor que es va generar es pensaven que havien d'anar a dormir.
Perquè abans ho deia, en Joan Anton Català deia, els gats, els gossos, els ocells deixen de cantar. Mm. Els, clar, els animals entenc que no entenen res,
no,
tan abrupte, no?
Pobrets, ells, si nosaltres ja no ho entenem, imagina't ells. Ells veuen que tot d'una es fa de nit i diuen, molt bé, doncs em toca deixar de volar o deixar de cantar.
Per tant, m'estiro terra en el cas de les vaques, me'n vaig a dormir, el jazz.
He de dir que abans hi havia molts oients que anaven preguntant per la seva localitat, si es podrien veure o no. Ara hi ha molta preocupació ja per com ho podran veure. És a dir, com han de ser les ulleres, ulleres, i molta gent preocupada perquè fa 20 anys els seus pares els havien construït ulleres d'aquella manera. I com els hi pot afectar això?
Doncs mira, de seguida resolem això de les radiografies, sí o no, per veure els eclipsis. Com ens hem de protegir els ulls per veure un eclipsi?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
13 minuts i seran les dues del migdia. De seguida us explicaré entre bambolines, perquè aquí, a la pausa, hem dit jo vull anar-hi, i en Joan Anton ha dit home, reserva ja, i jo he dit home, no, faré un puja-baixa, i m'ha dit alerta, i ara parlarem d'això, d'aquest puja-baixa, però l'hem deixat votant, perquè hem dit això de les ulleres, a veure, per veure un eclipsi, tu ja tens l'artilugi, no, Brigitte?
Sí, nena, de tota la vida, una radiografia.
No,
és que, per favor,
Bueno, 120 anys,
Ja deia jo que me quedava una mica guenya.
Així tens les ulleres de cul de got que tens.
Així com s'ha de fer, primera, jo estic interessada en veure-ho, en protecció, però per fer retratos, que avui en dia tothom fa retratos, com s'ha de fer?
Per fer fotos i per com veure. A veure, comencem pel principi. Radiografies, no.
No, ni ulleres de conduir d'anar pel carrer, mai, ni radiografies, ni vidres fumats, perquè... Cada any hi ha gent que perd la vista al món per veure el sol.
I allò blau
manera.
I vermell, doctor?
No. Només ulleres homologades, o les podeu comprar a qualsevol botiga d'astronomia, moltes òptiques. Heu de assegurar-vos que són homologades per l'observació solar. Val? Valen, no sé, 4, 5, 6 euros amb muntura de cartró. Les heu de tractar bé, no malmeteu, sobretot intenteu no malmetre el filtre solar, perquè si no ja l'heu espifiada. I això és el que hem d'utilitzar per veure tota la part parcial, una hora abans de la totalitat, el sol comença a mossegar-se, que és la lluna que el mossega, això durarà una hora, i en el moment de la totalitat és l'únic instant en què te les has de treure.
La gent, hi ha molt cunyat que dirà, per veure un eclipsi, per què necessito ulleres? Si està tapat. Home, és que el guapo de l'eclipsi és veure com es fa, com es va mossegant aquest sol.
Però dins abans.
Per la lluna.
Abans de l'eclipsi.
Com es va mossegant.
Molt bé.
A la que arriba la totalitat, em trec les ulleres.
Ara.
I ara sí, contemplo, me les haig de treure, jo no veig res.
Un minut.
Un minut. Me les trec i veig allò, uau. I en el moment en què es produeix l'anell de diamants, que ho deia la Lídia, que és el moment en què el primer raig de llum és un flash. És boniquíssim, molt bonic. És un flash de llum, es fa de dia. Es fa de dia, que vol dir que la lluna ja s'ha mogut i comença a destapar el sol, de seguida t'has de tornar a posar aquestes ulleres.
Ara parlaves d'aquestes ulleres homologades, 4-5 euros, amb muntura de cartró, on les podem comprar? Tot i que, insisteixo, això està tot al llibre. Vull dir, o us poseu aquest programa en bucle o teniu el llibre que us ho explica tot.
Preciós.
On les comprem?
Qualsevol botiga d'astronomia, amb moltes òptiques n'hi haurà i estic segur que moltes que no en tenien en tindran a la preparació d'aquest esdeveniment. Es poden comprar per internet, però llocs seriosos, mireu, que estiguin homologades, sobretot en la descripció, vigileu que tinguin l'homologació per observació solar, que ho ha de posar, ha d'especificar això.
Perquè ara ho deia en Joan Antoni, podem perdre la vista si ho fem a ull nu.
Sí, a més el problema que té la retina és que els danys a la retina no fan mal, és a dir, tu pots estar malmetent la retina, cremant-te-la, i no és com quan en un llumí et cremes el dit, que et separes el dit, sinó que et quedes enlluernat i continua el dany, continua intern.
Allò com quan veus un flash, que et queda allà el flash, o sigui, pot ser que et passi això.
Absolutament, i és irreparable, en molts casos és irreparable, per tant no paga la pena.
Mira, el Toni i l'Antònia, sobre el fet de veure l'eclipsi, demanen si es pot veure amb una màscara de soldador.
Val, això també moltes coses... Jo no em jugaria la vista per coses com aquestes, perquè és com la radiografia, abans es feia, ja, però és que abans es feia amb bestieses, moltes altres coses. Tu te la pots jugar qui hagi un desperfecte a la màscara aquesta, o qui hagi un petit desperfecte, i mira, per casualitat aquell desperfecte ha fet que la llum del sol passés a través d'aquell mil·límetre, i ja està, i t'ha malmès la vida. És que no paga la pena, no us la jugueu per això. Estem parlant de 5-6 euros, que no val la pena.
Per 6 euros no, ni per 100, també t'ho dic.
Clar.
És la teva vista, Més preguntes al 677-38-77-19, aprofiteu, que ens queden escassos 9 minuts per parlar amb en Joan Anton Català. Si mirem amb instrumental astronòmic, ens hem de posar ulleres, també?
Sí, els telescopis han de ser preparats per l'observació solar, han de portar filtres, no són barats aquests filtres, perquè a més han d'evitar que s'escalfin i que rebentin amb la llum del sol, amb l'escalfor del sol. Sí, sempre s'ha de fer amb telescopis preparats per l'observació solar.
Amb filtres, eh? Sí. Ara, la Brigitta, parlaves de fer fotos.
Sí, nena, per fer retratos, com s'ha de fer?
Tinc un capítol dedicat, només t'agradarà, només dedicat a la fotografia al llibre, i bàsicament aquí aquests mateixos filtres que serveixen per les ulleres serveixen per als mòbils i per les càmeres reflex i per qualsevol càmera. Per tant, amb filtres és fàcil construir-se'n un. Si aquests filtres es poden comprar per làmines, retallar-los i crear-te tu un filtre rodó que puguis encaixar
amb la
a la màquina.
Vull dir, si teniu una reflex, ho encaixeu en el filtre transparent, si teniu un mòbil, ho poseu davant, encara sigui enganxat amb celo a la carcassa, etcètera. Vull dir que no és difícil.
Té molts fans, el Joan Anton Català. Remei, precisament, anava en aquesta línia la seva pregunta. Dic, sou d'Amposta, visc al camp, em desperto i em poso els auriculars els diumenges a 8:15.
Que bé.
I pregunta si per fer la foto s'ha de mantenir posades les ulleres, també, a banda del filtre del mòbil.
Clar, això és interessant. No, és superinteressant.
Molt interessant.
Mireu,
home, és que la Remei és molt fantàstica.
La Remei la toca.
Ara.
Mireu, sabeu què passa? Que les condicions d'il·luminació varien tan de pressa que tu has d'haver practicat abans, setmanes abans, com... sense deixar de veure l'eclipsi, perquè, a veure, el més important és que vegeu l'eclipsi, no
que
el fotografieu.
No feu com els concerts, sí, que en lloc de viure els esteu fet de la fotografia.
Ara, exacte, que el veieu a través del mòbil. Exacte. No, és amb les ulleres posades, tu estàs mirant l'eclipsi i pots manipular els mandos de la càmera sense mirar la càmera.
Mirar.
Per tant, has de practicar això perquè les condicions d'il·luminació aniran variant de seguida i en el moment de la totalitat has de ser capaç de gaudir de la totalitat, treure't les ulleres, mirar el cel, però al mateix temps començar a fer fotos amb la càmera havent posat els paràmetres. S'ha de practicar.
I això podem practicar el 29?
No, això és com la gent... No, però el 29 no, que et cremes tota la retina, que no para. No, el que anava a dir, això és com la gent que fa fotos a la Torre Eiffel. No, faré una foto per... Però si ja tens els postals, ja s'han fet 70 fotos. Viu el moment, per favor.
Hi ha una red flag, una bandera vermella, que són les fotografies dels nostres oients, dels eclipsis, que són espectaculars.
Ah,
per exemple,
Andalí?
Acabem de rebre ara una fotografia
de
la Sílvia, que va veure l'eclipsi del 2024 al Quebec.
I com ho has fet, això, Sílvia?
No, això li hem demanat.
Això ho ha fet amb càmera reflex.
No, és boníssima, sí.
En aquest moment no calen filtres. Aquí és ja la totalitat, que és quan tu t'has tret les ulleres. També li has tret el filtre. Molt important, traieu-li el filtre a la càmera en aquest moment. Perquè l'emoció és tan bèstia.
És a dir, el concepte d'ulleres... les ulleres ha quedat claríssim. És quan el sol comença a estar mossegat, heu d'anar amb ulleres. Quan hi ha l'eclipsi total, us traieu les ulleres i el que veieu, aquest anell, torneu a posar-vos les ulleres. El mateix amb el filtre de la càmera. No foteu ara les fotos amb l'eclipsi total amb el filtre.
Ai, per favor.
Si no se'ls veurà res.
Absolutament res.
La Inés ens ha enviat una fotografia també d'un eclipsi, en aquest cas, de lluna.
Epa, ara anirem als eclipsis de lluna.
I va fotografiar també, o sigui, imagina't, amb el telèfon mòbil.
O sigui que en tenim d'aficionats,
Sí, ben fet.
Últimes preguntes, insisteixo, ens queden escassos 5 minuts, al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Eclipsi, ara hem parlat d'eclipsis de sol, què és un eclipsi de lluna?
Es produeix una alineació que és sol, Terra, Lluna, de manera que la Lluna passa pel darrere de la Terra i deixa d'estar il·luminada pel Sol. De manera que tenim una lluna plena. Recordem que sempre, sempre, en un eclipsi de sol la lluna és nova, sempre, i en un eclipsi de lluna, sempre la lluna és plena. Doncs la lluna plena, de sobte, es comença a mossegar, igual com si fos un sol, comença a mossegar-se, però qui l'està mossegant és l'ombra de la Terra. L'ombra de la Terra projectada cap al darrere, la lluna entra dins d'aquest con d'ombra i des de la lluna, si et situessis a la lluna, què estaries veient?
Un eclipsi de sol.
Estaries
en
una
nena, que m'ho explica, perquè ho he entès jo.
Jo també ho he entès. Mira, això a mi em costa,
I a mi, nena.
Sortir de l'espai, em costa moltíssim.
Estaries veient que la Terra t'està tapant el sol.
Més espectacular un eclipsi de sol que un de lluna.
Res a veure, sí. El de lluna és facilot de veure. El de la lluna només cal que et situïs aquell dia a l'hemisferi de la Terra, que serà de nit. Es pot veure des de tot un hemisferi sencer en què és de nit, no hi ha cap problema de veure'l, i és bonic, però no et genera l'impacte emocional, ni molt menys que el d'un solar.
Tot i que ara en Fran m'ha reenviat la foto de la Inés d'un eclipsi de lluna.
Escolta'm,
aquesta foto l'ha pres ella?
És preciós, nena.
És la típica foto on hi penjaria, saps? Crec que hi ha un logo de cinema que és així, que hi penges un nano que està pescant a l'aigua. Doncs és ben bé aquesta lluna, la lluna que dibuixem tots nosaltres,
Sí, tant.
Espectacular, aquesta. Joan Anton, disculpeu-me, anem a l'eclipsi que tu vas veure ara. Ens deies, ens vam haver de posar jaquetes al desert de Utah, el 2017.
Sí, nosaltres vam anar a Oregon.
Tu vas anar a Oregon. Aquest eclipsi del 2017 als Estats Units, tu vas veure el 2017, però no el 2024.
No.
Com es va preparar als Estats Units per aquest eclipsi del 2017?
Clar, era el primer eclipsi, ara ja tenim manual, més o menys, però era el primer eclipsi de l'època del segle XXI que es produïa en un lloc super, amb carreteres de superfàcil accés. Per tant, va haver-hi molta preparació, però moltes lliçons apreses.
També et dic que tu vas trigar 10 hores per fer 50 quilòmetres.
150 quilòmetres, sí. A la sortida, és a dir, quan va acabar, perquè aquí es produiria el següent. Mireu, normalment intentarem anar de manera esglaonada a veure'l, però quan s'acabi tothom vol tornar a casa.
A l'hora.
O al càmping, o a l'hotel, o a casa. I en aquell moment es produïen els grans problemes. Nosaltres vam trigar 10 hores a fer 150
quilòmetres. 150 quilòmetres en 10 hores.
Amb carreteres americanes d'aquí.
Bueno, ara està passant amb la P7, nena, també.
No crec, no està ni passant això.
Ni passant,
ningú no passa per la P7 ara.
Ens diu un oient que ha trucat, diu que ha buscat el preu de les ulleres en una web especialitzada en astronomia i és de 3,20, per tant, encara més barat.
Clar.
3 euros.
I si en lloc d'un en compreu un pack de 10 per la família i els amics, encara més barat.
Ara ho dèiem, abans de la publicitat o durant la publicitat, hem dit, jo vull fer un baixar i pujar, vull anar a Terres de l'Ebre i pujar. Alerta amb això, perquè què passa?
Clar, 12 d'agost, moment punta del turisme a casa nostra.
A prop del 15, que és festiu, a sobre.
Sí. Espanya és el segon destí turístic del món. Terres de l'Ebre i Costa Daurada, les dues marques turístiques de Tarragona, són de les primeres al món. El govern d'Espanya espera que vinguin 10 milions de visitants addicionals només pel tema de l'eclipsi durant aquells dies, a veure l'eclipsi, que es distribuiran en tota la franja que abans comentava, però molts vindran a la zona mediterrània, evidentment.
Clar.
Per tant, heu de planificar, molt important, on vull anar-lo a veure, des de quin lloc exactament, i comenceu a preparar allotjaments. Jo també recomano que, si podeu evitar-ho, no conduïu aquella nit, perquè a la que acabi l'eclipsi tots voldrem tornar a casa, estarem nerviosos, serà fosc. A conduir nerviós, fosc, cansat, emocionat, no és la millor recepta. Per tant, l'ideal seria que poguéssim aguantar, poguéssim trobar allotjament i estar allà. A més, recordeu que aquella nit, 12 d'agost, tenim les Llàgrimes de Sant Llorenç.
Mira, que ens ho deia el Gorka, també.
Ai,
que és maco.
Per tant, tenim espectacle total. És veure l'eclipsi, fer unes tapes, un vermut, unes tapes, i veure la pluja d'estels.
Que maco.
Amb criatures ho recomanes, també?
Sí, és excepcional. L'única cosa que amb criatures, la intendència és bàsica. Primer,
protegir-los,
el que ara deies, protegir-los. La intendència, aigua i menjar dintre dels vehicles, perquè és possible que us quedeu atrapats a llargues cues a les carreteres.
Doncs avui hem parlat d'aquest eclipsi que es produirà el proper 12 d'agost del 2026 a quarts de 9 del vespre. Teniu una prova pilot el 29 d'abril. La posició del sol serà exactament la mateixa. Per tant, si teniu decidit el lloc, l'hora, aneu a comprovar si es veu el sol des d'allà, no sigui que un turonet, una muntanya, un edifici us ho tapi i us faci una miqueta la punyeta el proper dia. Una miqueta no, molt la punyeta el proper dia 12 d'agost. Si teniu dubtes, l'eclipsi del segle, la guia per gaudir de l'eclipsi solar total del 12 d'agost del 2026 d'en Joan Anton Català, amigo, el podeu seguir a xarxes Estels i Planetes. Joan Anton, escolta'm, un plaer.
Gràcies, no, el plaer és meu, Elisenda, moltes gràcies.
Torna quan vulguis,
Encantadíssim.
Tornarà aquí a La Solució, però si el voleu sentir, cada diumenge el teniu de col·laborador al programa del suplement d'aquesta casa, amb en Roger Escapa. Insisteixo, l'eclipsi del segle. Brigida Lamour, moltes gràcies, estimada.
Ai, quina meravella.
Ens sentim la setmana que ve. Fran Domènech, ens sentim demà.
Ens sentim demà, sí.
Amb un tema xulíssim.
Maquíssim.
No es pot saber, eh?
Demà tornem amb en Màrius Serra,
ai,
amb en David Balaguer,
ai,
i amb l'Olga Clapés, lingüista d'aquesta casa, per trobar la solució a aquesta pregunta. Quina és la paraula més bonica en català?
Xiu-xiuejar.
Oh, podreu dir la vostra fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.